Bueno, hi ha algo que ahir tot el món va parlar i va ser de l'anunci que va fer el president andalús, Juanma Moreno, d'aquesta política fiscal i que l'han fet estar en el centre mediàtic. Anem a escoltar què és el que diu el president andalús.
En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España. Así que creo que hoy leía, escuchaba la radio, que decían, es que en Cataluña, que cada comunidad autónoma lo que haga. Pero yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra, que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España. Así que creo que...
Carlos Gil, regidor del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real, bon dia.
Bon dia.
No me conteste encara perquè vull que senca el pròxim vídeo i després parlem.
Medidas para dar más facilidades a los ciudadanos con deuda a la agencia tributaria. Hay, en esta situación, hay personas y familias y pymes que tienen deudas con la Agencia Tributaria Andaluza. Y tenemos que ser sensibles a esa situación que están viviendo. Por tanto, para que en esta circunstancia económica tan adversa puedan hacer frente a sus obligaciones y que no se asfixien, vamos a flexibilizar las condiciones de aplazamiento y de fraccionamiento de pago hasta un plazo general de 12 años. Porque la política fiscal también tiene que tener piel. También tiene que tener corazón. Tras esta sexta bajada fiscal nos convertimos, y para mí, no sé para ustedes, pero para mí es un motivo de satisfacción, de orgullo, nos convertimos en la segunda comunidad autónoma con menos presión fiscal de España, después de la Comunidad Autónoma de Madrid. Piensen ustedes que hace tan solo unos años estábamos en la parte baja, algunos calificados.
Abordem el tema perquè ara ja parla de lo que passa en Andalusia en estos moments. Jo no sé si ho he sentit bé, però diu que els permetrà pagar fins en un plaç de 12 anys, regidor.
Bueno, sí, efectivament, això és el que ha dit. A veure, està parlant del deute que habitualment les administracions, per desgràcia, pues, per gent que no pugui pagar, com pot passar en l'agència tributària o en la Seguretat Social, en aquest cas en la agència tributària andalusa, pues, n'hi ha gent que té deutes pendents. ¿Vale? Este problema i intentar que els contribuents paguen les liquidacions que tenen pendents d'això, n'hi ha dues maneres d'abordar-ho. Un és ofegar-los, que és ser absolutament inflexible en unes normes, que evidentment són unes normes, perquè n'hi ha que donar-nos unes normes de com n'hi ha que pagar això, evidentment. Però de vegades i en èpoques de crisi a lo millor val més la pena donar-li-ho facilitats perquè vaig a pagar més poc a poc que dir-li no, o me pagues en un any o no te faig cap tipus d'aplaçament ni res. Això què genera? Genera que aquesta persona l'estàs ofegant per tots els costats perquè no va poder fer res.
Cal dir que vostè el seu treball, per si algú que està sentint-lo no sap o pensa que vostè no sap de lo que està parlant, vostè veu això tots els dies, no?
Sí, sí, és que tots els dies estem... pues, n'hi ha gent que pues, arriba a una declaració d'IVA, no pot en aquest moment a lo millor afrontar la liquidació perquè, perquè a lo millor és IVA que encara no ha cobrat o té dificultats financeres, i l'administració té uns mecanismes per poder aplaçar i fraccionar i ser d'això, però són mecanismes, diguem, curts. ¿Vale?
Un màxim d'un any.
Sí, depèn de les quantitats, depèn de si presentes avals, depèn de diverses coses. El que sí que és veritat és que des de fa un temps això s'ha endurit a nivell de l'administració central, i que en la filosofia de dir nosaltres no som financers, els financers són els bancs, si tu necessites financiació ves al banc, però a mi paga'm.
Sí, però el problema és que el banc no te dona.
Bueno, és que ahir és on estem. Entonces, en esta mesura que ha volgut, entenc, fer el govern d'Andalusia, el que ha volgut fer és dir, jo tinc que recuperar totes aquestes liquidacions que estan pendents, i que l'única forma que entenc de poder recuperar una gran part, perquè evidentment hi haurà algunes que per moltes facilitacions no les va recuperar, per desgràcia, però per recuperar una gran part és donar-li a la gent facilitats.
No, no, no sols es dona a la gent facilitats, sinó que convida Aquí, en altres comunitats.
Sí, però estem parlant que el que ha parlat des de 12 anys i mig està parlant de deutes que n'hi ha actualment en l'agència tributària. Una altra cosa, és que hagi fet una crida als ciutadans d'altres comunitats autònomes perquè vagin a Andalusia.
Perquè allí tindran...
Perquè allí tindran més oportunitats, en el sentit que tindran una càrrega fiscal menor en els impostos que gestiona la comunitat autònoma.
Clar, i vostè com se pensa que això recibís la gent que està en aquestes comunitats autònomes on sí tenim aquests gravaments, quan fins i tot el ministre de la Seguretat Social diu que, bueno, per no tindre aquest problema, ho tindrem que recentralitzar. És que, de veritat, que hi ha un moment en el que estem tots prou marejats.
Jo el primer que he pensat, quan he sentit lo d'escriure, de recentralitzar, he pensat de què va passar-se a Vox. Perquè, clar, una de les mesures que Vox porta és que no vol saber res dels governs autonòmics. Entonces, si recentralitza les autonòmiques fiscals o les competències fiscals que tenen les autonomies, estàs fent una política a costa de Vox. És un ministre del Partit Socialista.
El que diu, en este cas, Moreno Bonilla, és que va a reduir el gravamen que pesa damunt dels ciutadans, de les empreses i de més, l'impost de successions i tot el de més. Però jo, si li pareix, vull posar-li un... que senca l'argument de Javier Ruiz. Ell diu que té els arguments que té a favor i en contra d'aquest impost que es coneix de la riquesa, que afecta a un 0,2% de la població i perjudica al 99,8%. Anem a sentir-lo i després vostè opina.
Andalucía elimina el impuesto de patrimonio y abre la nueva batalla fiscal. Se elimina el que se conoce como impuesto a la riqueza. Es el que pagan quienes tienen más de 700.000 euros de patrimonio, excluidas los 300.000 euros de su vivienda. Así que es el impuesto para quienes tienen más de 1 millón. Y normalmente lo pagan quienes tienen una media de 2.700.000. de patrimonio. Así que es efectivamente un impuesto a la riqueza que aquí en España paga el 0,2% de los más ricos y que en Andalucía recauda 93 de los 1.200 millones en total. Andalucía lo va a bonificar al 100%, es decir, quienes lo pagan van a ver cómo vuelve ese dinero. En total, un descuento de unos 5.800 euros por persona por millonario. Y a partir de aquí se abre todo un debate con argumentos a favor y en contra de terminar con este impuesto. Los argumentos a favor de terminar con él son los de la doble imposición. Quienes pagan esto, millonarios o no, pagan por impuestos y bienes que ya han tributado. Por ejemplo, su vivienda ya ha pagado impuestos, su renta ya ha pagado impuestos. Así que tributar por patrimonio es tributar dos veces por el mismo concepto. Y hay un segundo argumento a favor de derogar ese impuesto, y es que este impuesto, aunque es de naturaleza estatal, puede ser bonificado por cada una de las autonomías. Así que las autonomías tienen libertad para ejercer eso, la autonomía. Pero a partir de aquí hay tres grandes argumentos en contra y tres incoherencias de un Partido Popular que parece estar jugando más a lo electoral que a lo económico en todo esto. La primera y la fundamental es la incoherencia histórica. El Partido Popular, que ahora dice que hay que tumbar este impuesto, el de patrimonio, lo sostuvo en el año 2012, cuando Mariano Rajoy gobernaba, cuando acababa de instaurarse este impuesto, que nacía en 2011. Así que es un impuesto que viene con el aval del Partido Popular, el mismo PP que ahora dice que hay que terminar con él. Hay una segunda incoherencia y es la económica. Este impuesto lo paga el 0,2%. Ahora el 99,8% va a ayudar al 0,2% más rico. Es un impuesto que, si se elimina, significa que los más pobres van a pagar a los más ricos. Pero sobre todo hay una tercera incoherencia, y es esta, la incoherencia territorial. Porque Andalucía recibe dinero del resto del Estado. Andalucía no es contribuyente neto como lo es Madrid, sino que es receptora de fondos del resto del país. En concreto, Andalucía recibe 8.500 millones del resto del Estado. Eso significa que los españoles más pobres pagan 8.531 millones a Andalucía para que Andalucía rebaje impuestos a los andaluces más ricos. Quienes son clases medias en España van a financiar la bajada de impuestos de las clases altas andaluzas. Ahora mismo hay una batalla cruzada, pero en esto la sensación...
Pero no es comencem, Carlos.
Ahora... No sé per començar, però antes que res, yo siempre que se parla de que paguen el RICS o que los pobres van a pagar el RICS, todo eso me parece un discurso muy propagandístic, siga del costat que siga.
Que siga, sí.
O sea, así anem a parlar de gent que té unes rentes o gent que té unes altres, i no anem a parlar de rics perquè n'hi ha que en pocs diners és molt ric i n'hi ha que en molts diners és molt pobre.
Entonces, partint de la base de que tributar per algo que ja has tributat sí. És algo...
A veure, evidentment és un impost que té esa doble imposició. O sea, un simplement està pagant per lo que té, però no recibis res a canvi. O sea, evidentment, tu pagues un IBI a l'Ajuntament, però estàs rebent uns serveis a canvi. Vale? L'impost de patrimoni no recibis res a canvi, simplement pagues per lo que tens.
Clar,
perquè tampoc estàs pagant per lo que guanyes, sinó per lo que tens. Guanyes o no guanyes, pagues per lo que tens. Entonces, això ja ha pagat anteriorment, ha pagat renta, ha pagat tal. Per tant, és un impost no a la riquesa, és un impost a l'estalvi.
Per lo tant, les autonomies que el cobren poden llevar-lo igual que ha fet, perquè clar, si parlem del territori d'Andalusia, que és el territori que sempre recibís més ajudes, jo no vull entrar en aquest tema perquè això és entre autonomies. Jo el que vull és, la Comunitat Valenciana té la possibilitat, tindria la possibilitat d'eliminar este impost.
És que ahí és on vaig a lo que parla de la incoherència del Partit Popular. Anem a veure, este impost, quan el Partit Popular estava governant en Madrid, en la Comunitat Valenciana, este impost no estava, no se pagava impost. Hem estat uns anys abans de vindre el govern de Sánchez i el govern de Ximo Puig on no se pagava.
És dir, en la Comunitat Valenciana, en el 2012, que diuen que estava l'aval del Partit Popular, en la Comunitat Valenciana no se pagava.
No, i a més n'hi havia uns mínims molt alts.
Uns mínims molt alts
vol dir que n'hi ha una quantitat exenta. Per exemple, des que entra Ximo Puig, cada any i se mínim l'ha anat baixant. Què vol dir això? Que la majoria de comunitats autònomes, independentment de les bonificacions, la majoria de comunitats autònomes tenen el mínim en 700.000 euros.
És a dir,
un no paga res ni fa declaració fins que no arriba a 700.000 euros.
I quan parlem de 700.000 euros, que en parlem en la gent de peu, no? Tu tens que tindre 700.000 euros entre diners i propietats?
Claro.
Tot. Sí, però vostè me diu claro i la gent diu...
No, és tot. O sea, quan parlem de patrimoni, és tot el patrimoni. Inclús un vehícul també entra dins del patrimoni de la gent.
A partir de 700.000 euros, tu pagues.
A partir d'ahí tens l'obligació de fer la declaració i entonces liquidar, ¿vale? Des que entra Ximo Puig, ens han baixat això i en el 2022 és que tinguin més de 500.000 euros ja van a pagar. O sigui,
a tres
comunitats autònomes que tenen els 500.000 euros com a mínim, Catalunya, o una altra, Aragó. Les altres estan
en
700.000.
Des de quan en la Comunitat Valenciana se paga a partir dels 500.000?
Des de fa... els 500.000 serà el primer any enguany, l'any passat eren 600 i l'anterior 700. Ho han anat baixant.
Enguany serà a partir dels 500.000 euros.
Exacte. Però a part, n'hi ha unes bonificacions. ¿Vale? O sea, això és el tipus. Però, per exemple, el que està plantejant-se ara en Andalusia és que de l'import que isca vaig a bonificar el 100%. Per què? Perquè les competències que tinc com a govern autònom m'ho permeten. Regular la part autonòmica de l'IRPF, l'impost de patrimoni, successions i donacions i transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Entonces, dins d'ahir, el govern té possibilitat. Quins són els governs que avui estan aplicant la menor pressió fiscal als seus ciutadans? Madrid, Galícia i, a partir d'ara, Andalusia. On estem en la Comunitat Valenciana? La que més se paga. A la cua, baix de tot. O sigui, baix de tot vol dir el que més paguem, Comunitat Valenciana. Ara, arribar a dir que dins d'algo que no té res a veure, que depèn de població i de moltes altres coses, dins del que és el reparto dels pressupostos generals de l'Estat i de la recaptació que n'hi ha de l'Estat, que un pobre, entre cometes, de Navarra va a financiar lo que no está pagando un ric, entre cometes, de Andalucía, es, vamos, llegaron pinzetes, pero a base de B.
No, yo
porque es lo que ha dicho esta hombre.
Sí, en este caso estaba bien lo que ya en contra, y yo lo que voy a saber es, ¿això es real o es algo que ens ho fan tragar que no es real?
No, això és real. Això és real. Això és així, això, tots els anys quan fem la declaració de renta, això ho estem veient. O sigui, les declaracions de patrimoni dels últims 3 anys, i això m'ho pot corroborar qualsevol assessor que estigui fent declaracions, cada any han pujat. Per què? Perquè baixen els mínims cada vegada. N'hi ha més gent que paga impost de patrimoni. En la Comunitat Valenciana parla.
I lo dels 12 anys que ha... Clar, perquè jo ara li preguntaria, i vostè, vostès, que van a plantejar-nos en aquesta campanya que van a fer a partir, o que estan fent a partir d'allà, perquè no oblidem que lo de Moreno Bonilla diuen que ha sigut un acte electoralista a tope. Què van a plantejar-nos? Què faran en este... si seguiran els passos de Moreno Bonilla?
Mira, jo tinc així un document, uh-huh. Un document que va fer el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, farà cosa de... crec que era a principi d'any, on se va plantejar la reforma fiscal que planteja el Partit Popular a partir del mes de...
I en esta reforma fiscal?
I en esta reforma fiscal, si entrem en impost de patrimoni, planteja el mateix que està plantejant Moreno Bonilla a Andalusia, que és bonificar al 100% l'impost de patrimoni, en el qual s'estima que n'hi haurà un estalvi per a les famílies de 150 milions d'euros. I això, 150 milions d'euros en tota la Comunitat Valenciana, és gent que va a poder invertir en la Comunitat Valenciana.
Val. I ara va allò de... és que si no paguem impostos no tenim serveis.
Si els serveis en la Comunitat Valenciana els tenim duplicats per un botànic que duplica directors generals en conselleries i duplica el gasto de l'administració, és un dels motius per als quals necessiten més diners. Una administració eficient és la que el primer que fa és ajustar-se el cinturó i intentar que l'administració siga la que menys diners coste o la més eficient. Quan parlem d'eficiència, no és que sigui més gran o més crítica, quan parlem d'eficiència és que siga el menys gravosa pel ciutadà. De manera que pagant menys impostos, i és el que se fa, i ho pots llegir en qualsevol llibre d'economia, és l'ABC. O sigui, en èpoques de crisi, el que tu tens que deixar és que els ciutadans tinguin més diners al seu bolsillo, que puguen fer front a les seves obligacions i a la vegada poder tirar endavant. Si tu els ofegues, o conforme ara, o sigui, és que esta crisi i esta puja de preus i esta inflació que tots estem patint, només tens que veure les xifres de recaptació del govern. Qui paga l'IVA? L'IVA el paguem toquisqui.
Clar, jo li parlo a vostè...
I l'IVA té uns preus inflats...
No, al final sempre repercutís en el ciutadà de peu. Però este, dona igual el poder econòmic que tinga, és dir, però cau. I tindre aquesta possibilitat de tindre 12 anys... Perquè imagines que tot el món... Ara bé, què anem a pagar l'IVA? Vostè ho sap perfectament. Quantes empreses té vostè avui al cap que té que dir el que li és d'IVA, el que té que pagar, i sap vostè que no pot pagar-les, que no pot pagar-lo?
Bueno, tampoc n'hi ha tantes. Per sort, la fins ara, jo crec que el teixit econòmic de, en principi, local o provincial, jo penso que està prou sanejat. La pandèmia no ens ha passat tanta factura perquè no depenem excessivament massa del turisme, que ha sigut un del turisme hosteleria, que ha sigut un dels més afectats. Evidentment tenim hosteleria.
Vostè creu que quan diu que no està tan afectat, està dient que han fet una bona política d'ajudes?
No, jo no he dit això. Jo he dit que els sectors que ens afecten a la nostra zona no estan dins dels sectors més afectats. Així com la crisi del 2008 va pegar un pet la ceràmica, que evidentment així ens va afectar a tots molts, i te'n vas a Alacant i no se van enterar, ves ara a Alacant, després de la pandèmia, conforme estan, que depenen molt de l'hostaleria i del turisme.
Clar, però...
Ara, una altra cosa...
És que en vez de les ajudes als ciutadans van vindre les ajudes als rescats als bancs en el 2008. Vostè diu que les empreses en este moment, quan vagin a pagar l'IVA, no van a aplaçar l'IVA. Vostè sap el que han arribat a dir? Que no aplacen l'IVA perquè tenen por, perquè saben que si tenen alguna cosa en el banc i us ho veuen.
A veure, el tema dels aplaçaments, són, evidentment, l'administració té que donar els seus mecanismes. ¿Vale? No vaig entrar així perquè és
clar,
molt divers de que n'hi ha part...
És raro, no? Parlar-los
no,
en públic.
No, i que moltes vegades, a lo millor tampoc és culpa de l'administració. O sigui, a vegades els problemes financers...
No,
problemes
estem
financers...
parlant dels imposts.
Sí, però els problemes financers que te fan que quan arriba la liquidació de l'IVA no pugues afrontar-la, n'hi ha de vegades que és culpa de l'empresari i n'hi ha vegades que no. Entonces n'hi ha que veure cada cas en el seu... No ho podem ficar tot en el mateix sac, ni que l'administració sí o sí té que donar facilitats de pago. Té que donar-les, evidentment. Té que afavorir que la gent pague les seues liquidacions impositives.
Clar, perquè...
Però també ho té que fer bona lletra, o sigui, tot, tot va lligat, va bé? El que me refereix jo és que el que estem parlant dels 12 anys, estem parlant, el que entenc que està volent dir és que vol recuperar la deuda històrica que té, la, en aquest cas, l'Agència Tributària Andalusa, per recuperar aquests diners. Que d'altra manera, potser seria difícil que recuperar, o d'aquesta manera intenta, ho ha fet el seu estudi, per intentar recuperar un percentatge important d'una deuda que existís. Jo no crec que tu vivis a pagar l'IVA i en Andalusia et diguin tens 12 anys per pagar una liquidació de 3.000 euros. No té sentit. ¿Vale? Entonces, jo pense que dins de la reforma el que ha volgut dir en aquests 12 anys és poder ficar-se al dia
recuperar
en algo que te dijo que te permitís en el momento que tú arribes a un acuerdo de financiación o de aplazamiento en la administración, te permitís tener un certificado de estado corriente de pago, porque tú has arribado a un acuerdo, vas a pagar en X temps mientras no incumplís que has estado corriente de pago. Per tant, lo importante que es hoy en día tener certificados de estado corriente de pago en la administración.
Claro.
¿Por qué? Porque si no tens, te se tanquen absolutamente totes les portes. No, això... no solo la dels bancs, la dels teus proveïdors.
No, i administracions públiques no pots treballar amb elles. El que jo li diria és, si el pla que estan donant en aquest moment, perquè no oblidem que molta gent el que ha fet ha sigut tirar dels seus estalvits i per això ha pogut aguantar, però que han passat 2 anys molt malament. I ha pagat perquè ha tirat dels seus estalvits, perquè no els han donat més temps per a pagar. És a dir, o almenys és el que ens diuen. O no han donat, sí que han donat més temps, quizá, però no el temps suficient.
És que el temps suficient quin és? És molt relatiu. És molt relatiu. O sigui, cada... És el que et dic, és que cada cas és molt particular. No se pot generalitzar.
En el cas del Partit Popular, aposta per donar més temps perquè la gent pugui aplaçar els pagos?
Al final tu t'has que donar... Conforme he dit abans, el primer és que t'has que marcar unes línies, ¿vale? I t'has que marcar una forma de com demanar això, d'aplaçar això. El que és cert, i jo m'he trobat a moltes vegades, és de que si tu dones... N'hi ha una gran part de la gent, quan té dificultats, el que vol és que l'ajuden. I a lo millor l'ajuda és, te pague a poc i te dones facilitats, me dones aire. Si te tanques en banda i dius... Esto lo que hay, punto pelota, pues segurament esa persona d'ací X mesos ha tancat. El tancar, sabem tot el que comporta.
Claro.
Comporta que aquesta persona no té feina, que no pot tirar endavant, que potser ha tingut treballadors que s'han anat al carrer, que n'hi ha una sèrie possiblement de proveïdors que no han cobrat, possiblement el banc s'ha quedat en un préstec pendent de cobrar. O sigui, lo millor que n'hi ha és que les empreses tinguin bona salut. I perquè tinguin bona salut, les tenim que ajudar la part que li correspon a l'administració. Evidentment, els bancs tenen el seu negoci, el banc quan deixa diners, evidentment, el que vol és que li tornen en el pla que s'acorde. Però en molts casos, si s'han donat les circumstàncies, s'han aplicat moratòries o refinanciacions o coses d'aquestes. Ara, evidentment, n'hi ha casos que és impossible. Jo m'he ficat en la pell d'un banc o inclús d'una administració. D'una administració inclús tindria que ser més sensible, pense jo.
Bueno, això és el que diria en aquest cas el president d'Andalusia, Moreno Bonilla. Vostès van a continuar en aquesta línia, no? En la línia que hem sentit?
La línia del Partit Popular en la Comunitat Valenciana és molt clara. És rebaixa d'impostos perquè la gent puga eixir endavant. Que els diners, que la gran part o una part dels diners... es puga tindre el propi contribuent en el bolsillo i en aquests diners puga afrontar el seu dia a dia o començar una activitat o fer lo que sigui, però que ho tinga la gent de per si, i ara ja vaig al nivell local i sobretot a Simila Real, és una gent molt emprenedora, i entonces, però claro, quan comença necessita un poc que l'ajuden una miqueta entre tots. Entonces, jo recorde, fa molts anys, quan jo començava, de que tu, per contratar el primer treballador, el Servef te donava 2.000 euros a fondo perdut quan t'arribes el primer treballador en l'empresa. Des de que Ximo Puig està en la Generalitat, això no existe. Per contratar el primer treballador, que és el que més te costa contratar. Perquè després, un poc la cosa ja va rodar, vas tenir més feina i vas contratant més gent. Però el primer treballador és el que més costa contratar.
Carlos Gil, se'n queda sense temps. Jo amb vos tenia un programa sencer. Moltes gràcies per haver estat aquí.
Un altre dia parlem d'altres impostos, que n'hi ha uns quants més.
Moltes gràcies.
Bon dia.